Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julveu. Acabem de saber, el jutge cita declarar Begoña Gómez el pròxim 5 de juliol. Investiguen la dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un presumpte delicte de tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. La declaració està prevista, com dèiem, el 5 de juliol a partir de les 10 del matí. Dies abans, el 16 de juny, el jutge ha citat a comparèixer 4 testimonis. El jutge que instrueix el cas també ha obert una peça separada després de rebre un escrit de la Fiscalia Europea. I més qüestions, parlant de Pedro Sánchez, del seu partit, el PSOE, denuncia la plataforma CIOIR davant la Junta Electoral Central i demana la retirada de les campanyes contra el president del govern espanyol. Els socialistes creuen que els darrers anuncis i actes fets tant a les xarxes com a peu de carrer per aquesta entitat són accions incompatibles amb l'actual moment de campanya electoral de les europees. Segons una sol·licitud elevada a la GEC aquest diumenge, aquesta ofensiva publicitària no pot emparar-se en la llibertat d'opinió i expressió, de manera que es demana a la Junta que ordeni la seva retirada i s'adverteix a CIOIR que no insisteixi. Més qüestions. En plan econòmica, l'ocupació ha marcat un nou rècord al mes de maig i suma 3,80 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A les portes d'una temporada d'estiu és un 1,12% més que el mes anterior. Pel que fa a la xifra d'ocupats, el conjunt de l'Estat va arribar fins als 21 milions de treballadors, és a dir, 220.289 més que el mes anterior. La vicepresidenta segona del govern espanyol i també ministra de Treball, Yolanda Díaz, valora les dades.
Un mes más hemos vuelto a alcanzar otro récord de personas trabajando en nuestro país con 21,3 millones afiliadas a la Seguridad Social. Es el mejor dato desde que hay registros. Nuestras políticas han demostrado lo que algunos intentaban hacernos creer que era imposible. Mejorar los derechos de las personas trabajadoras impulsa el empleo y también la economía.
A Catalunya, concretament, l'atur va caure al maig en 6.248 persones en relació a l'abril, fins a les 330.782. Si es compara amb el maig del 2023, va caure en 5.321 persones, tot això segons dades, com dèiem, fetes públiques avui pel Ministeri de Treball i Economia Social. És la xifra més baixa en un mes de maig des de l'any 2018. I més qüestions. A Figueres, la capital de l'Alt Empordà, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que s'ha produït al barri del Colobret. Una persona ha resultat ferida amb un tret al peu, uns fets que hem conegut ara, però que van passar la matinada de dissabte a diumenge al carrer Major d'aquesta localitat. Un cas que ja està en mans de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra. A punt d'enfilar les 12 i 5 minuts, plana esportiva, la selecció espanyola de futbol, que és a només un pas d'aconseguir el bitllet per l'Eurocopa femenina que es disputarà l'estiu de l'any que ve a Suïssa. Si avui guanyen a Dinamarca, aconseguiran la classificació matemàtica abans d'enfrontar-se de nou amb Bèlgica i la República Txeca. De moment, les de Montse Tomé ho tenen tot de cara, ja que han guanyat els 3 partits de la fase de grup i s'han col·locat líders en solitari després de la seva victòria davant del Dinamarca divendres passat amb un marcador de 0-2. El segon partit entre els dos països a jugar avui serà a Tenerife, partida 2:15 de la nit. Un duel que la selecció haurà d'enfrontar sense la blaugrana Aitana Bonmatí, que té una lesió al múscul adductor de la cuixa dreta. En el seu lloc ha entrat a la convocatòria la també jugadora del Barça, Bruna Vilamala. En parla la seleccionadora Marta Tomé.
Hemos tratado de cuidarla, de ajustar las cargas, y al final pues ha tenido que abandonar la concentración porque no, en nuestra idea no está forzar a ninguna jugadora. Cuando pasa algo así, que no ha sido solo Aitana, han también algunas jugadoras más causado baja, hay que pensar en la palabra equipo.
Espanya acumula 6 triomfs seguits i ha guanyat 14 dels últims 15 duels oficials que ha disputat. Doncs amb aquesta informació esportiva acabem. Més notícies d'aquí una hora al punt de la 1:00 PM. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada. Mentrestant, fins la 1:00, els deixem amb Joan Trias i, com sempre, tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
Sergio Gaspar Rodríguez. Ramiten, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Avenida Sarmiento 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Asota. Ya un número de teléfono. Truco. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Procedimiento judicial. Secuestro. Proceso de reorganización nacional. De cop i volta, totes aquestes paraules que fins ahir no tenien res a veure amb mi entren en la meva vida i ja no me les puc treure del cap. Com una música que al escoltar-la per primera vegada ja resulta familiar. Esta persona nunca fue detenida.
Com podem retornar la veu a qui ha estat reduït al silenci? Com representem en escena un cos absent? Aquestes són algunes de les preguntes que es fa Davide Carnevali al presentar-nos l'obra Retrat de l'artista mort, que estarà al Teatre Lliure de Gràcia fins al proper 9 de juny. Una producció sobre els desapareguts de les dictadures que ja ha estat representada a Alemanya, a Itàlia i a França, i que està pensada per ser adaptada cada vegada a la biografia de l'intèrpret i de la ciutat on es porta escena. En aquest cas, l'obra, que podem veure al lliure, compara la dictadura franquista i la de l'Argentina de Videla a partir d'un episodi del mateix actor, Sergi Torrecilla. Un exercici d'autoficció a partir de la memòria de les persones i dels llocs que vol explicar la barbàrie dels feixismes globals del segle passat. Entre la recerca històrica i la investigació policial, Davide Carnevali ens interroga sobre com rellegim el passat i escrivim la nostra pròpia història. I avui en volem parlar amb ell, i per això ens visita la caravana, Davide Carnevali. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Davide, veu estrenar el passat divendres 31 de maig. Com va anar la cosa?
Molt bé, molt bé, molt bé. Ha tingut una molt bona recepció. De fet, ja pràcticament hem esgotat entrades i bueno, també és veritat que és la quarta vegada que estrenem aquesta obra, encara que aquesta és la primera amb el Sergi i la primera amb aquesta versió que, com ben deies abans, pues, fa un pont entre la dictadura franquista i la dictadura militar argentina.
Ara en parlem de tot plegat, eh? Però abans em deies, mira, entrades gairebé exaurides, aquí qui no corre bola. Això us posa més pressió?
No ens posa pressió. El que ens posa pressió, diguem, és la responsabilitat ètica d'explicar aquesta història i de com l'expliquem i de quines paraules fem servir i de quin és el mecanisme que ha de portar el públic a reflexionar sobre com construïm les ficcions i com reconstruïm la història. Això sí, perquè és una qüestió molt, molt incandescent, diria, no sé, molt actual i molt... Que representa realment un problema, no?, en el debat social de molts països. Jo diria que aquí la cosa està més integrada dins del debat social que no passa a Itàlia o Alemanya o a França, no?, la qüestió, sí?, de la memòria històrica. Jo diria que aquí s'ha debatut més i ha sigut més un tema públic. Però sí, és això que ens posa pressió. Vull dir, que ens fa sentir el nostre sentit de responsabilitat.
Ara em parlaves del debat social de molts països i és que, de fet, l'obra ja l'has portada, a part d'aquí a Barcelona, a Alemanya, a Itàlia i a França. I et dediques, abans ho dèiem, a reescriure la història cada cop en funció de la ciutat on es representa. Com segueixes aquest procés de portar a terme aquesta reescripció de l'obra?
Bueno, aquesta és una mica la cosa més interessant, diguem, no? No és senzillament reprendre un muntatge que s'ha fet, sinó repensar-lo per l'experiència que el públic farà d'aquesta història. Llavors, l'experiència del públic depèn moltes vegades també de com aquest tema s'ha debatut a nivell públic i de quina és la relació del país amb la memòria històrica seva, no? La seva pròpia memòria històrica. Cada país ha tingut una relació amb els feixismes del segle XX. Vull dir, és evident, Alemanya és molt evident. És molt evident també la relació amb Argentina per tota la qüestió dels trànsfugues, tant de la comunitat jueva com de la comunitat nazista, que després s'ha emigrat a Sud-amèrica. A Itàlia també, òbviament, hi ha una qüestió molt forta per la immigració italiana, a Buenos Aires, a l'Argentina, i per com la comunitat italiana durant el feixisme va expatriar tota aquesta qüestió de l'emigració a Sud-amèrica, dels perseguits, també era una cosa que ens portava, no?, a una certa reescriptura, que portava la reescriptura en una certa direcció. I, evidentment, França també, els vols de la mort, o sigui, la tècnica de deixar caure l'aigua al mar, és una tècnica que els argentins van importar dels militars francesos, que van utilitzar aquesta forma de persecució, la guerra d'Indochina i la guerra d'Argèlia, no? Llavors, es creen aquests ponts. La qüestió és investigar quines són les relacions i com les hem d'explicar. I després, dins de la biografia de cada actor, hi ha alguna història personal, memòria familiar, que tingui a veure amb les generacions passades que van viure en la barbària feixista.
Abans m'ho preguntava, a part de la gent represaliada, estem parlant de gent desapareguda. I ens poses aquestes preguntes sobre la taula, eh? Com podem retornar la veu a qui ha estat reduït al silenci? O com representem en escena un cos absent? Això et va venir al cap a l'hora de crear una obra com aquesta i quina resposta li vas trobar?
Sí, això és la base i és la qüestió sobre el concepte de representació, que és un concepte estètic, però és un concepte polític també, no? O sigui, representar vol dir estar en lloc d'algú altre que no hi és en aquell moment, i el teatre, diguem, el dispositiu representatiu sempre posa l'actor, l'actriu, a ser una altra persona. Pot ser un personatge o pot ser una altra persona que no hi és en aquell moment, no? Portar el testimoni d'una altra persona. Llavors, és evident que el teatre és un dispositiu que permet reflexionar sobre aquest doble sentit de la paraula, no? Sobre el seu caire polític i el seu caire estètic. I és per això que el Sergi, com a actor, allà té una responsabilitat enorme i és el prestar el seu cos al cos desaparegut, a una persona que ja no té cos, o prestar la seva veu a una persona que ha sigut silenciada. I és, per mi, realment el centre del teatre com a art polític, això. O sigui, com explicar les històries, però sobretot com fer que el públic reflexioni sobre el procés de construcció de la història. I reflexioni sobre aquesta doble sentit de la paraula representar, i que s'interrogui, i és hi ha un moment que el Sergi ho diu, no? Que aquesta és la nostra tasca, interrogar-nos, posar-nos en qüestió, com reconstruïm la memòria històrica, quina és la nostra responsabilitat en el moment de crear un discurs sobre un passat al qual tenim accés a través només de documentació, de testimonis, és un passat que reconstruïm, no? I segons com reconstruïm aquest passat, segons les imatges que mostrem, les paraules que fem servir, podem direccionar la mirada del públic sobre el passat en una direcció o una altra. Mm. I aquesta és la gran responsabilitat que tenim com a creadors teatrals i creadores teatrals.
En aquest cas, Davide, fas una comparació al Teatre Lliure de Gràcia, fas una comparació entre el franquisme i l'Argentina, ho dèiem, de Videla. Quin procés de documentació et cal per construir cada relat a cadascun dels països? Suposo que a Itàlia, per exemple, molt menys.
Bueno, sí, molt més, sí o no. En realitat, o sigui, hi ha un procés d'investigació de fons documentals, evidentment, mm-hmm. o de les maneres a què arribes a través de l'estudi, no? La història amb l'H mayúscula i els documents, documentals, o sigui, tot això. I també hi ha un procés d'investigació personal que té a veure amb la història personal de la família, sobretot de l'actor, però també la meva. Jo quan vaig fer quan vaig muntar aquesta obra a Alemanya, vaig anar al camp de Dachau per documentar-me i vaig trobar en el llibre de les víctimes dos noms de familiars que no sabia que havien estat allà. I això forma part del meu procés d'investigació, i el mateix li passa al Sergi buscant a la història familiar certes coses, fer certes preguntes que igual no s'havien fet i descobrint detalls que abans no sabia de la seva família.
Tot això ho remou per dins?
Clar, això sí, òbviament, i crec que és el sentit del teatre. Mm. O sigui, aquesta possibilitat de, al mateix temps, remoure't alguna cosa a nivell visceral alhora que estàs removent alguna cosa a nivell intel·lectual. O sigui, la panxa i el cervell, no? Mm-hmm. Fer una experiència, entre cometes, irracional, i després reelaborar racionalment aquelles experiències que has viscut, no?
A veure si m'explico. Està clar que forma part de la teva feina i de l'experiència que vols posar en el món del teatre sobre la taula, però què et remou més? La investigació i anar descobrint coses del teu passat que potser no sabies, o això, posar-ho al servei del públic? Per tant, fer-ho públic.
Clar, són les dues coses, en realitat. No puc distingir una cosa de l'altra perquè el teatre és un art pública, i que es nodreix de la relació amb el públic. No, per mi no. O sigui, l'horitzó final de la meva creació, de la meva feina en teatre, és l'experiència que el públic farà, no? Uh-huh. No és tant el que jo vulgui explicar, sinó realment com és rebut el que vulgui explicar. Perquè si no, escriuria una novel·la o un assaig o... Però el teatre té a veure amb cossos vius que estan allà fent una experiència comú i amb cossos vius que són els actors, actrius que estan allà davant d'ells, no? Llavors, per mi això és la cosa més potent i el motiu pel qual faig teatre.
En aquest cas, amb el cos de Sergi Torrecilla. Per què Sergi Torrecilla?
Perquè és un actor fantàstic. Jo hi havia treballat amb ell.
Havíeu treballat junts,
Havíem treballat junts, havíem fet altres coses, i pensava que era un molt bon perfil per fer això, perquè se sap moure molt bé entre la ficció i la relació real amb el públic que estableix allà, aquesta relació de confident, de confiança, de quotidianitat que ha de recrear, que és superimportant. I perquè, sobretot, o sigui, perquè l'espectacle surti bé, hem de tenir una bona atmosfera en el procés de treball, i amb el Sergi, així com la Núria, que és l'ajudant de direcció, la Núria Ramis, uh-huh. així com la Olga, l'Aleix, que són la regidora i el tècnic, ens ajuden a fer això, així com el Xavi, el so, o el Luigi, que ha fet el Luigi Biondi, ha fet les llums. O sigui, s'ha de crear un equip que funcioni, que treballi bé, perquè l'espectacle estigui bé.
Uh-huh. Dins d'aquest relat, clar, hi trobem un relat al teatre, si anem a veure el retrat de l'artista mort, que és una mena de joc, un joc que sempre hem vist al teatre, que és aquesta fina frontera entre la veritat i la mentida. Aquest joc també s'estableix amb un relat com aquest?
Sí, sí, clar, és el centre, diguem, el teatre, com ben dius, o sigui, sempre ha sigut un joc entre la ficció i la mentida, però hi ha un teatre que pretén proposar-te que això que t'està ensenyant com a ficció sigui realitat, o sigui, que et proposa un joc d'immersió a dins d'aquesta ficció, i hi ha un teatre que, en canvi, et pot portar a reflexionar sobre els mecanismes que et fan entrar a dins d'aquesta ficció, que és l'herència, diguem, del teatre brechtià. Llavors, Brecht, Benjamin són, per mi, dues referències pel que fa a la reflexió sobre el teatre, i jo el que vull fer és precisament això, o sigui, que l'espectador o espectadora visqui aquesta immersió dins de la ficció i que pugui sortir alhora i pensar del per què s'ha deixat portar per aquestes ficcions. Mm-hmm. Perquè això és el que després ens passa fora de la sala amb el discurs polític. O sigui, que ens deixem portar per certes ficcions i si som capaços de reflexionar sobre els mecanismes que porten a la construcció d'aquestes ficcions a la sala, potser podem ser capaços de desemmascarar aquestes ficcions a nivell polític, també.
Mm-hmm. Uns esdeveniments, uns episodis personals que es van explicant i que s'entrecreuen amb esdeveniments històrics del ple segle XX, viatjant entre l'Espanya del 39 i l'Argentina del 78. En aquest cas, dos països que tenen molta història compartida.
Sí, també Itàlia, també Alemanya, també França. Sí, sí, clar, l'Argentina té molta història compartida amb Europa. Però, sobretot, per mi la qüestió era... Clar, reflexionar sobre com els feixismes que nosaltres, com a europeus, pensem que s'han acabat amb la Segona Guerra Mundial o aquí, òbviament, després, amb la fi del franquisme, en realitat no s'han acabat. Han canviat forma, han canviat nom, han canviat lloc geogràfic, context geopolític on s'han desenvolupat. Es diuen d'una altra manera. Es diu processo de reorganització nacional. O sigui, com les paraules poden amagar el que realment hi ha darrere. Això és molt interessant.
No, tenim un... clar, és que és molt interessant el que estem parlant avui amb en David i el que ens posa sobre la taula Retrat de l'artista mort al Teatre Lliure de Gràcia, perquè estem parlant d'una Europa on a Itàlia hi governa Meloni, on a França està agafant força el front nacional de Marine Le Pen, on a Alemanya estem veient imatges contundents de l'extrema dreta, que tampoc passen desapercebudes a Anglaterra, on a Espanya també hi ha forces d'extrema dreta que estan entrant a les institucions, no?
Sí.
No sé si és un moment crucial en tot aquest sentit. De
sí.
Posar alguna cosa que ens faci adonar, no? Un mirall, precisament, com és el teatre, o com hauria de ser el teatre, que ens faci adonar també del que està passant, no?
Sí, és un moment crucial, o potser arribem tard, ja. Potser tot,
sí,
això, potser tot això hauríem d'haver-lo previngut abans. Si s'estan produint fenòmens que, igual, no sé, jo fa 10 anys, 15 anys, no hauria pensat que es produirien, potser això hauríem d'haver-lo evitat, no? I em pregunto si... Sí, òbviament, podem fer coses, sí, podem fer coses. Podem educar-nos millor a interpretar la realitat que ha portat a que aquestes formacions polítiques poguessin arribar on han arribat. Mm. Perquè aquestes estan arribant allà democràticament, així com Hitler va guanyar unes eleccions fa gairebé 100 anys, no? Mm. Llavors, és el problema de la democràcia, que s'ha de cuidar la democràcia. No hem de donar per descomptat que el poble, que és el demos, que és el que té la cràcia, el poder, ho sàpiga gestionar. O sigui, un poble mal educat pot fer la democràcia malbé. Llavors, per això ens hem de cuidar molt. Ens hem de cuidar, ens hem d'instruir, en el sentit millor de la paraula, no indoctrinar, sinó instruir. Mm. O sigui, entendre com funcionen les coses i fer de manera que èticament les coses vagin en una direcció i no en una altra.
En aquest cas, com es lluita contra l'extrema dreta?
En l'educació. Però l'educació ha sigut precisament el que des de fa molts anys s'està minvant, no? O sigui, s'està cuidant menys. Es treuen recursos, es treuen diners. Clar, això és l'efecte d'alguna cosa que va començar fa 30 anys, 40 anys. No és un fenomen que arriba així. Si llegeixes el que escrivia Pasolini en els anys 70, hòstia, sembla que estigui parlant d'ara, del que està passant ara. I Pasolini tenia una mirada molt lúcida sobre els processos de canvis antropològics que s'estaven produint a Itàlia, on hi havia un feixisme latent, així com sempre hi ha hagut a Alemanya, com hi ha aquí a Espanya, a Catalunya.
T'han prohibit l'obra a algun lloc?
No. No, no, no. Jo crec que no, encara no estem a nivells de censura d'aquest...
Que a Espanya s'han prohibit obres, eh?
Ho sé, ho sé. Però...
Tens por que et pugui passar? Por no sé si és la paraula, eh?
No però... sé si és la paraula, por. Si passés, pues, pues seria precisament la confirmació del que estem explicant aquí. Però... no ho sé. Jo crec que aquesta dreta... no ho sé, no ho sé, no ho sé. La dreta que s'està... o sigui, l'estratègia ara de la dreta a Itàlia, per exemple, és de... No tant de censurar, sinó crear un discurs alternatiu, no? Per això ens hem de cuidar molt a l'hora d'interpretar els discursos que s'estan creant. Jo crec que la censura ara és més per hiperexposició a les informacions i no pas per sostracció d'informacions. Igual la censura abans era amagar informacions i ara és superexposar-te, de manera que tu ja no puguis distingir què és mentida i què és veritat.
Tens pensat portar-la a l'Argentina?
Pues, si poguéssim, aniria amb molt de gust. De fet, l'actor que ho fa la versió francesa, el Marcial D'Ifonso Bo, encara que és francès d'adopció, és argentí. I va viure la dictadura argentina i la versió francesa s'explica en altres coses, no? És diferent que, que aquesta.
David, explica'm una mica l'escenografia de l'obra, que és una de les parts, una de les parts crucials d'una obra com aquesta, no?
Sí, l'escenografia és de Charlotte Pistorius, l'escenògrafa de la primera versió alemanya, encara que aquesta escenografia es va recrear especialment per el Piccolo Teatro i per després la versió francesa i catalana, no? L'escenografia gira en aquests països i canvia l'actor. Però, òbviament, o sigui, és una obra sobre la memòria dels llocs. Llavors, el lloc és protagonista. I la Charlotte va fer un procés d'investigació sobre els apartaments argentins, anant a Buenos Aires. De fet, hi ha detalls que formen part de la primera escenografia que estava basada en l'apartament on vivia el músic argentí amb el qual havíem treballat la banda sonora de l'espectacle la primera vegada, el Franco Bridarolli, que, per cert, ara viu a Barcelona i s'ha instal·lat aquí, i que...
Ha vingut a veure-la, no?
Vindrà ara, perquè està fora. I llavors, l'escenografia es composa d'una reconstrucció, diguem, d'un apartament real, amb detalls reals, que es barregen amb ficció, objectes que són realment de l'Argentina dels anys 70, com la ràdio, objectes que són de l'Alemanya dels anys 40, que era la primera versió de l'obra, diguem, o que ara han vingut d'Itàlia o des d'aquí, i objectes de la contemporaneïtat, perquè aquests tres plans temporals col·laboren, diguem, dins d'aquesta història, no? Els anys 40, aquí el 39, els anys 70 a Argentina i la contemporaneïtat aquí.
No vull fer cap mena de spoiler, David, perquè, entre altres coses, jo vindré a veure-la el proper dijous, però sí sé que en aquesta mena d'autoficció que podem veure al Teatre Lliure de Barcelona hi juga una part molt important, explica fins allà on vulguis, eh? Però hi juga una part molt important al públic.
Sí, 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 al públic, perquè, com deia abans, és l'horitzó final del teatre i és la cosa més important, l'experiència que el públic faci d'un espectacle. No tant la història que expliquem, sinó l'experiència que rep l'espectador o l'espectadora. Llavors, volem un públic actiu. Volem un públic actiu i el portem a reflexionar a partir de les coses que expliquem i del joc actoral que fa el Sergi i del joc dramatúrgic del text, però també actiu a nivell físic. Llavors, la possibilitat d'apropar-se a l'escenografia, als objectes i veure des de prop els objectes que composen aquesta reconstrucció porta el públic a reflexionar millor sobre els mecanismes de reconstrucció.
Palma Giró, bon dia de nou.
Molt bon dia. Bon dia, Davide. Què tal?
Molt bé, gràcies.
Ha anat bé aquesta entrevista?
Molt bé.
Des de fora sonava molt bé, eh? No sé si aquí dintre l'estudi has estat igual de còmode,
sí,
però...
Estem molt relaxats,
molt
eh?
Relaxat.
Sí, és que t'ho he de dir, tens una veu... Series un perfecte contador de contes.
Què dius? No, a mi no m'agrada gens la meva veu.
Doncs sí, explicant contes per anar a dormir, que no vol dir que tinguis una veu avorrida, eh? Les coses són molt diferents, no t'estic dient això. Però sí que relaxa molt. Però bé, arribats a aquests moments de l'entrevista, ara és hora de començar les preguntes incòmodes. Aquest matí hem estat fent una mica un avançament de l'entrevista, hem parlat sobre l'obra, n'hem fet 5 cèntims, i sobre la teva vida. Resulta que hem trobat que vostè és curador editorial. Em pots explicar què és això de ser un curador editorial, sisplau?
Sí, també he treballat amb editorials i he cuidat l'edició editor, no? Seria curador editorial, diguem, la persona que cuida l'edició d'un llibre, que cuida les traduccions, a vegades tradueixo jo, a vegades reviso les traduccions, escric el pròleg, decideixo quines obres, si és una edició de teatre, incloure i faig la introducció. Coses així, no? Aquest és un curador editorial, que a Itàlia se'n diu curatore editoriale i aquí crec que se'n diu editor directament. Mm.
No, és que ens va fer gràcia perquè la setmana passada entrevistàvem el que nosaltres, que suposo que coneixeràs el terme, coneixem com a un, entre cometes, comissari d'una exposició, i ell mateix també ens va dir que era curador de l'exposició. Llavors, jo no sabia si era un terme que de cop i volta s'estava posant de moda. I ara de tot n'hem de dir, és un curador de micròfons, en Joan, ja després qui és el curador del so, aquestes coses, o que si realment ha existit...
Crec que és un italianisme, perquè a Itàlia es fa servir molt. També curatore di mostre és el comissari, és el curatore, un gallerista, un curatore.
I ara que has posat tu sobre la taula, nosaltres no hem tret el tema Itàlia, l'italianisme, com acaba un italià donant-la amb el català?
Pues, perquè vaig venir aquí a estudiar, vaig venir d'Erasmus fa 20 anys gairebé, i el 2005, i vaig descobrir aquest país que ni on coneixia, perquè no ho sabíem, a Itàlia, vull dir, vas a Erasmus a Barcelona i diu, fes un curs de castellà, de A1 de castellà. Llavors arribes aquí i et trobes que la gent no parla castellà, no només castellà, parla català. I el català, ni a Itàlia no sabíem què era, què és, un dialecte. No, però després arribes aquí i et descobreixes que hi ha una llengua. I que no només hi ha una llengua, hi ha una cultura i una inversió molt forta en la cultura. I, vaig pensar que... Clar, jo, quan era petit, els meus avis em parlaven en una cosa que diem dialecte, en tot i que és una llengua, el Bustocco, que és un poble prop de Milà, de Bustorcic. I jo era... No era parlant actiu, però era parlant passiu, perquè els meus avis no em parlaven italià, em parlaven dialecte, fent servir altres paraules, moltes de les quals s'assemblen al català, per cert, que no són italianes, i després la meva mare...
És una mena de piemontès?
No, però està a prop de Piemonte, però és un dialecte lombardo, de fet, en què diem que aquesta és una cadrega, mentre en italià diríem sèdia. No?
S'assembla molt més a cadira.
Ho deia els meus avis, deien estava sua per dir la tarda, l'hora baixa, estava sua, cosa que en italià no existeix. Pues era una llengua perduda i recuperar una llengua aquí que no coneixia i que s'està perdent o que està a risc tota l'estona de perdre's, era una manera de recuperar un passat irrecuperable.
Tot un joc de memòries històriques.
Sí.
Has fet algun examen de català?
Sí.
A quin nivell estàs? Perquè el parles genial.
No, gràcies. Fa molts anys vaig arribar al C2, però... No. Però fa molts anys. Però jo vaig viure aquí 3 anys, després vaig marxar. I vaig marxar a Berlín, i després a Buenos Aires, i després vaig tornar aquí, però sense quedar-m'hi tot l'any. Vull dir, ara passo períodes aquí, que és quan faig classe, a l'hivern, i practico el català.
És molt... Això que acaba de posar sobre la taula en David, de que a Itàlia no saben què és el català, és molt bèstia. Una de les meves millors amigues és italiana, també, i va venir a treballar com un Erasmus, i clar, va arribar aquí amb un minicurs a castellà fet pensant que dominaria demanar un cafè, i es va trobar amb que parlàvem una cosa estranya que no en tenia ni idea del que era, o sigui... Prou interessant. Ja per acabar, donant la mà català-italià, quina és la teva paraula preferida en català i quina és la teva paraula preferida en italià? Ja sabem que és una llengua molt bonica, que costa molt quedar-se amb una paraula, però tu com a estudiós, com a persona que el domina des de fora i ara el parla, quina diries?
No ho sé, però estimar és molt guai, perquè no ho diries mai en italià, estimar una persona no vol dir pas amar-la.
Diu pas! Aquest pas s'utilitza molt a les persones que som de la Catalunya Nord, que estem a tocar de França, del je ne sais pas. És una influència del francès.
Però crec que és la influència de la normalització lingüística, perquè van com... No sé, jo em va... Clar, jo el català el vaig estudiar la normalització lingüística, vull dir... amb persones que t'insistien molt que no es diu nòvia, es diu xicota, i no has de dir tinc que, sinó has de...
És que el tinc que, aquí hi ha una frase molt bonica que diuen, cada vegada que dius tinc que, moren 15 filòlegs o
més.
Ens quedem amb estimar, no?
Sí, ens quedem amb estimar, sí. Encara que la meva paraula preferida és en alemany, és Zeitgeist.
Com?
Zeitgeist.
Què vol dir?
Esperit del temps.
Uau.
Esperit del temps.
Davide Cardavalli, director, autor de retrat de l'artista mort al Teatre Lliure de Gràcia. La teniu fins al 9 de juny, de veritat. Correu i voleu a buscar-hi entrades si encara en queda alguna, i si no, poseu-vos a llista d'espera, perquè de veritat que és una meravella. Gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Veu clara, amb Clara Luna. Sunny, yesterday my life was filled with
rain. The dark days are done. Per no perdre el costum.
És que m'ha mirant, va dient, fins quan?
Tira.
Hola, Luna, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé. Relaxada?
No. Ja m'agradaria.
Però saps per què t'ho dic, oi?
Mm-hmm.
Val.
Home, hi ha una part de mi que sí que hi ha... No, feina feta fins a un punt important, però...
No fas sort.
Però és que encara ens en queda molta. Ara estem preparant ja... El següent que ve, Palau Sant Jordi. Vull dir que no, relaxada encara no.
Que actuaràs?
No, jo no.
Ah.
Bueno, jo actuaré treballant amb els nanos, però... No, no, no.
No o no en principi?
Ni en principi ni en final. No, no, jo estic allà, jo em dedico amb ells a fer de coach.
Val.
Si algun dia hagués de fer jo un Palau Sant Jordi, ja t'avisaria.
Però començo per les preguntes punyeteres avui.
Claro.
Sí, home, sí. Començo pel final de la gala final d'Eufòria.
Vinga, som-hi.
Que va sortir en plena pantalla aquell To Be Continued.
Ui!
Això va sortir allà?
Ho sé, ho sé.
Ah.
I va ser estrany, no?
Que en sabeu alguna cosa?
Jo no. Jo no. Nosaltres ens hem quedat com... Ah, i què vol dir exactament això? Perquè no posava tampoc que hi hagués quarta temporada, no?
Baixa'm una mica de música.
Ara anem a donar-ho per suposat.
Ara que estem entre tu i jo i no...
I no ens sent ningú.
No ens sent ningú. Mm-hmm. Perquè tot allò que surt a la pantalla, vosaltres no ho sabeu mai?
Jo no.
Ah.
Però això no vol dir que la resta dels meus companys no. Jo és que sóc molt...
És molt innocent amb aquestes
coses. Jo m'enfoco. Sí. No, i a part que m'enfoco amb la meva feina. I allà hi ha tantíssimes coses que no les puc absorbir totes. Pot ser que aquella informació en algun moment a mi m'hagi passat pel davant, però jo no l'hagi vist, també t'ho dic, eh?
Val, val, val.
Ai, quina gana, quina gana, he dit. Quina gala final.
Què serà? En què estaràs pensant?
Imagina't.
Que t'ho vas passar bé?
Buf, però molt.
A primera fila.
Però vaig fer tant de grupi. Vaig fer molt de grupi.
Que bé.
Molt de grupi.
Va ser una supergala, no?
Va ser una supergala.
Crec que tinc la sensació de que va
molt
ser
bèstia,
una festassa.
I és molt xulo veure en directe. Jo ho recomano, sí. Canvia molt tota perspectiva de qualsevol cosa.
Clar.
De tot, eh?
Clar, clar, clar.
De tot. Estàs pendent com de mil detalls. Que,
clar, clar, clar. És un, i hi ha el punt aquell del directe, de veure la persona a 3 metres de tu cantant en directe. No? Hi ha un.
És una experiència 360 brutal.
Que guai.
Brutal. Em vaig emocionar molt perquè, mira, no, de veritat que no tenia plantejat dir-ho per la ràdio, però ja que m'ho va dir, ho diré. Una abraçada, no recordaré el nom i em farà molta ràbia, per tant, si te'n recordes, Clara, t'agrairia que me'l diguessis. En un moment determinat va venir una noia al meu costat i em va dir, hola, Joan. Dic, ui, no sé, em perdonaràs, però no sé qui ets. Era la germana del Julián.
Sí, m'ho has dit, m'ho has dit.
La germana del Julián, que com sabeu era un dels finalistes en aquesta tercera edició d'Eufòria, em va dir que escoltaven La Caravana molt a la Catalunya Nord.
Que bé.
I em va fer especial il·lusió.
Que bé. Home, a més, el Julián ja ho saps, que ell es dedica...
Ell és i ell fa ràdio, Perpinyà.
Exacte.
Sí, sí, sí. Sí.
Ja te'l portaré un dia d'aquests,
si el Julián. Si us plau.
I tant, i tant. Què és el que més et va agradar? Va, començo preguntant jo avui. Em puc fer-ho?
Pots fer entrevista?
Què és el que més et va agradar de la gala? De totes les actuacions, o és igual, no, de les actuacions.
De tot.
Sí.
L'espectacularitat.
Val.
És a dir, tu quan ho veus per televisió...
A més, tu vas estar en una gala que hi havia focs, no?, d'aquells, foc
tot,
fred,
tot,
no?,
clar,
que
clar, clar, clar.
Hi havia de tot,
fum.
Exacte.
De tot hi va haver. Però l'espectacularitat, precisament per aquesta visió 360, tu quan ho veus per televisió... Al final ho acabes veient per una pantalla plana, sí, clar. 3D, tot el que vulguis, eh? Però ho acabes veient per una pantalla plana. És com si et desmuntessin aquella caixa tonta que li diem alguns, no? I de cop s'obrís un univers. Per tant, em vaig tornar molt nen perquè se m'obria un univers nou.
Yeah.
Jo crec que el resum és aquest. Em vaig tornar molt nen, molt, molt adolescent.
I la proximitat, no?, suposo, del,
sí.
del directe, d'estar allà tot un conjunt de persones vibrant exactament el mateix en aquell lloc, no?
Clar, clar, clar. I va haver un moment... Jo,
és el valor de la música en directe, tio, això.
Sí.
Sí.
Va haver un moment que es va posar l'actuació del Lluís, va ser.
Uh-huh.
Una de les dues actuacions del Lluís, ara les escoltarem, eh? Però es van posar just al meu costat els tres nanos, ara no facis dir qui eren...
Els coristes, no?
Sí, fent el cor, i vaig flipar, perquè clar...
Clar, els tens allà al davant.
Clar.
Sí.
Va ser molt emocionant.
Sí, sí, és xulo. És xulo, i això m'agrada com donar-li el valor de...
Té molt valor.
Que allà la música, ok, no hi és en directe, però les veus sí que són en directe. Sí. I sempre veure algú que fa, executa artísticament alguna...
Tot i que sona molt directe, la música, vull dir, una cosa o l'altra, eh?
Bueno, però està clar, la música està enllaunada. Vull dir, això sí que no hi ha una altra, no tenim l'opció d'obtenir els...
I valores, crec jo, també molt més la... no només la posada en escena, sinó el valor de sortir a escena davant de tanta gent. Perquè no en són pocs, eh?
No.
Molt públic, eh?
I després l'altra cosa que és que ja no només les 150 persones que hi pugui haver davant teu, sinó que saps que estàs sortint per la tele. T'ho dic perquè jo vaig patir-ho, això, el divendres.
És veritat.
És que, clar...
És veritat.
Jo sempre que fem... L'any passat va passar igual, vam fer el middle show, li diem middle show, no?, perquè estem al mig del programa. I passes per cantar 30 segons i penses, ostres, ells estan fent això cada divendres durant 13 setmanes.
Bèstia,
ole, vosaltres. De debò.
Com t'ho vas passar?
M'ho vaig passar molt bé. Sí? Ens ho vam passar superbé tots, els coaches
feu
i els jurats.
Feu una cara de felicitat.
Mira, passa tan ràpid que ens fa molta ràbia. Sempre diem, ai, tornem-hi, no? Però és molt divertit, i és molt divertit sobretot veure les seves reaccions.
Clar.
Jo vaig cantar una peça del Xavi...
Són cançons que hi han cantat ells,
clar.
Eh?
A més, si et fixes, anem com una mica vestits igual que ells.
Uh-huh.
I res, una mica com de fer-los un petit homenatge. I és molt xulo veure les seves reaccions, és molt divertit.
A mi una de les coses que m'agradaria saber, Clara, i ja entrarem en aquest Middle Show que ara ens comentaves, però vaja, igual que el Middle Show, a tota la resta. Mm-hmm. Els cantants, quan canteu, fins a quin punt, per una banda, us alieneu, és a dir, esteu sentint tant allò que canteu que us alieneu del tot, mm-hmm. o fins a quin punt el vostre cap fa no, no, allò, i ara tira per aquí, i ara no sé què, i ara, saps, mm-hmm. molt ràpid.
Suposo que depèn de la persona, eh? Però per mi l'ideal ha de ser que t'alienis i que...
Sí?
I que t'alineis també, no?, les dues paraules, amb el que tu estàs fent. Tota aquesta part més mental, més del procés d'ara vull fer això, ara vull fer l'altre, per mi ha de passar abans, ha de passar durant l'estona d'estudi, no? O els anys d'estudi, és igual, digue-li.
Per tant, t'han estudiat que ni tan sols ho pensis.
Exacte. O sigui, hi ha el punt aquest que tu has integrat tantíssim aquell estudi que surt de manera natural. Llavors sí que pots obrir les portetes a connectar-te amb l'emoció, a connectar-te amb tu mateix, amb el públic, amb el que necessitis fer, no? Jo, per exemple, ara que ho dius això, en el Middle Show havia d'interactuar amb el ballarí.
Sí.
I el punt aquell de ens mirem els dos, els ulls es connecten, és ok, vinga, ja hem fet aquest, no?, aquest punt d'unió i a partir d'aquí comencem a crear alguna cosa. Tot Boníssim. I que jo canti el meu rotllo i ell balli el seu rotllo, en un altre moment ens tornem a trobar. Però allò hi és, allò no Boníssim. Pot no ser-hi. Mm. Perquè si no hi fos és com si jo no estigués tenint... Ai, no sé com explicar-ho. Oh!
No, vas explicar si no estigués... perfecte, eh? Vas explicar perfecte, sí.
Com si no estigués tenint en compte que tu formes part d'un tot, no ets només tu, sinó que formes part...
Es troba la sintonia amb algú i pum.
Clar.
Val. Després ho parlarem, també. Però, primera, és espectacular el cos de ballarins?
Molt.
I ballarines?
Molt.
És espectacular. I segona, vaig flipar, però flipar molt bèstia, amb una de les actuacions del Julien. Però m'ho guardo per després.
Vale.
M'ho guardo per després, perquè...
Vols escoltar-nos una miqueta amb el Middle Show que vam fer?
De Middle Show... A Beginning Show. Take me now, baby, here as I am. Love is a banquet on which we fare. Je vais, maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, mais on mieux qu'être mal accompagné. Hey, Alphonia, welcome to this show. And this one is for you, Julien. Tots espectaculars, però tots, eh? Albert Salam va fer flipar molt, Clara Luna em va fer flipar molt, evidentment.
No, tots molt guai. L'Alfred, que està sonant ara, sí? La Carol, també. És
també,
que,
clar,
és
també,
que,
també.
Que comentàvem, som actrius, ballarins, cantants... Al final, una mica la nostra professió també demana que tu entenguis una miqueta, doncs, de tot. De ballar una miqueta, de cantar una miqueta, d'actuar una miqueta...
És heavy, eh? La vostra feina s'ha tornat també 360, no?, d'alguna manera.
Però jo crec que ja ho és, no?, des de fa molts anys. Bueno, també pots escollir que no ho sigui, eh? També és veritat, sí. Pot ser.
És que ara ho he comparat amb els actors o les actrius de musical.
Clar, exacte.
Que s'han tornat com 360.
Però ho han sigut sempre, no?, Fred Astaire.
Sí.
És que, clar...
Fred Astaire.
Per dir algun.
Sí, 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 absolutament.
Vull dir, per anar una miqueta enrere. Vull dir que sí, que sí, que... I a més, quan entens l'Albert Sala, tu deies, canta molt bé. L'Albert Sala, ell és música en moviment. Mm-hmm. Per tant, no és gens clar. Estrany que quan ho canti també ho sàpiga... Ho entengui, no? Mm-hmm. Podria no afinar, sí, ok, però no és el cas. Afina, afina molt
Dani Anglès,
que, Dani Anglès, que canta increïble també. De bé.
En fi, anem cap a les primeres de les actuacions dels sí. concursants.
Què? Com ho vas veure? O sigui, per tu el resultat final va ser l'esperat o...
Estem parlant de la primera actuació?
Sí, clar, recordem que hi van haver unes tres primeres actuacions a cadascun d'ells sí? i a partir d'aquí es va fer una primera votació.
Correcte.
Vale, sí, anem a escoltar-los un per
sí?
un, doncs,
sí. Anem a la primera, va, surt del cotxe i canta així. Aquest tio és un espectacle.
Molt.
I punt.
És, sí, senyor.
És que no té més.
És que li donguis el que li donguis. És molt guai.
Té
perquè
un rotllo.
Això és funky. I el funky es caracteritza per ser molt rítmic, per tenir una subdivisió de semicorxeres tota l'estona. I ell les entén. Tu dius, quin flow. Clar, jo faig la traducció musical, no?
Gràcies.
Sí que té flow, sí que té flow. Perquè entén tota l'estona com és la base sobre la qual està fluint. Uh-huh. Exactament.
És bestial.
Molt.
Però és bestial. I a més va donar molt l'espectacle.
I el ball
tota
i tot.
Tota l'escenografia, sí. amb el ball, amb els ballarins al costat. Bé.
Es va connectar amb els ballarins. Bueno, clar, és que això passa sempre amb els ballarins. Els ballarins, t'he de dir que són... O sigui, són impecables fent la feina.
És brutal.
Però impecables. No els veus mai amb... que baixin la guàrdia. Mai. En cap dels assajos hi estan... Hores i hores i hores, i és molt físic i és molt cansat, eh? Però estan, cada vegada que diuen 3, 2, 1, som-hi, s'entreguen al 100%.
Mira, abans m'ho preguntes, Clara, saps que em va agradar molt de poder assistir a públic a la gala final d'Eufòria? Veure precisament els segons just abans de començar...
Les preparacions.
Sí, tant els ballarins...
Què vas veure? Amb què et vas fixar?
Hosti, la gent s'hi posa molt a lloc, eh? Però molt a lloc, eh? De cop quan diu, vale, sóc aquí i he de fer la meva feina... Són segons, eh?
Ja.
Estem parlant de 3 segons.
Clar. I això és una cosa que està bé que la veiguessis i està bé que la gent que s'hi comença a dedicar sàpiga que aquests 3 segons d'abans són crucials per com entres sí, tu després a l'actuació. I els ballarins crec que estan tan enfocats en això i tenen claríssim que no poden estar pensant en una altra cosa. Cap de nosaltres, eh? Mm. Però en el seu cas, que ells posen malament un peu i es poden fer mal... poden patinar, poden passar coses. Uh-huh.
Clar, jo que vaig veure en Julien, per exemple, que va baixar l'escenari uh-huh. per anar a preparar-se des d'on començava uh-huh. aquest tema, que era fora de plató.
Fora de plató, que hi havia la limusina
que
aquella.
La limusina, i després tornava a entrar a plató. En Julien sortia fora de plató amb una cara de seriositat, de rigorositat, de...
Concentració.
M'estic posant allà, no? Uh-huh, uh-huh. I va entrar i, clar...
Clar, o sigui, show. Entra al cotxe d'una manera i surt al cotxe d'una altra. Boníssim.
És molt
sí,
xulo veure
jo crec
això.
Que això és el respecte que ens dona també la nostra professió, no?
Sí, sí, sí. La Maria.
La Maria.
Quina passada. Ara li deia a la Clara, clar, jo sóc molt, 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 molt fan de John Fogerty, cantant dels de Creedence Clearwater Revival, i clar, vaig ser allà i de cop dic, no pot ser.
Que guai, clar, tu no sabies quin tema.
No, ni idea.
Sí, sí, la Maria ho va fer. La referència és el que et deia, per ella era la Tina Turner.
Jo, tant.
I a més, mira, t'he de dir que en aquesta gala, els dos temes que cantaven els concursants, un dels dos temes l'havien triat ells.
Uh-huh.
I l'altre tema els hi proposava el programa. I aquest el triava la Maria. Aquest era un dels de la seva llista de temes preferits. I la veritat és que va estar sublim.
Una energia, però molt bèstia.
Molt, tot molt a lloc, amb una seguretat impressionant, amb una valentia, no? I amb... No es va reservar res. Mm. O sigui, que allò va ser la Maria
100%.
Regalada.
100%.
Sí, 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 m'encanta.
I
de la primera ronda...
Anem al Lluís.
Que vols ser món, que no té cap ni pens, ni ens veig tenir el que teníem ahir. Que vols ser món, que no vol aconseguir. Per fi esborrar del mapa aquelles coses que menys pren i ens fas sentir mesquins. En la distància està el secret.
Què diferents escolta d'allà a aquí, eh?
Sí?
Sí.
Què et falta?
M'ho vas dir, punyetera?
Sí. Jo aquí puc sentir... Clar, em concentro més en escoltar les veus sí. i el que fan musicalment. Aquest tema també l'havia escollit el Lluís.
Val. Torno a ser molt sincer en aquesta ocasió. Jo quan em preguntaven... Saps? Ja m'ho havies preguntat tu aquí, en directe alguna vegada. Quan em preguntaven qui vols que guanyi i qui creus que guanyarà, eren dues persones diferents.
Mm-hmm.
Val?
Vale.
Jo volia que guanyés en Julien perquè m'enamora com canta i creia que guanyaria en Lluís.
Ah, mira. Què t'ho feia creure, si puc preguntar?
No ho sé. No sé,
sí.
Era intuïtiu,
pell,
percepció,
no sé. Mm-hmm.
Sí. Fins aquest tema. Quan vaig veure el Lluís cantar aquest tema...
El que boig al món.
Que boig al món, em va enamorar tant...
Que vas voler que fos la mateixa...
Que vaig voler que fos la mateixa
persona. Ah, mira. Aquest tema és que al Lluís li tocava molt. És un dels que ell havia triat i...
Doncs això ho va transportar, eh?
Clar. I diu que fa molts anys que el canta i que, que hi connecta molt amb el que diu la lletra. I va ser graciós perquè va començar la setmana cantant-nos-el en català. Central, en català, perdó. En català central, vull dir que amb accent de... Sí, més neutre, no? Traient l'accent de Lleida.
Doncs jo trobo que està molt bé.
I tots li vam dir, ostres, i per què no ho portes al teu... Li costava, eh?
Sí,
perquè
sí,
com
sí,
que
sí,
la...
sí, sí.
Bueno, tot i que l'accent vostè tampoc és que ho fessin en central, no? Però...
No, però...
Li costava fer el canvi, però quan fa el canvi, quan canta amb el seu accent lleidatà, jo li deia, tio, és que és com que de sobte ets 100% tu.
Sí, sí, és així.
No és que hi hagi massa filtres de l'altra manera, però aquí és com que trobem una vulnerabilitat.
Vulnerabilitat, innocència,
sí.
Jo crec que va sortir tot això d'ell.
I això és molt xulo, que se li vegi en el Lluís.
Va, anem una mica ràpid, que vull tocar els altres temes.
Vale, doncs en aquesta primera ronda ens cau el Julien.
Correcte.
Com es va quedar el plató? Tu vas notar-ho, perquè jo vaig baixar
fotut,
en aquell moment.
Eh?
Es va quedar glaçat.
Sí.
L'energia de la gent es va quedar com...
Jo també, eh?
No ens ho esperàvem. Però, clar, a qui feies fora? A la Maria? Al Lluís?
Clar.
És que, clar, tot
era...
No,
era impossible.
No, era impossible.
I en Julien, un cop eliminat, canta això, és que...
A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va.
Mirin, jo tinc referents... Ui, quan dic mirin, em poso transcendental. Jo tinc referents com Màrius Torres, com Vicent Andrés Estellers o com Ovidi Montlló. I vull agrair, jo no sé si Clara Luna, però deixa'm extrapolar-ho. Jo vull agrair a TV3 que amb un talent show juvenil d'aquestes característiques, que es mira moltíssima gent i que aposta per una televisió 100% pública, es posi Ovidi Montlló.
Mm.
És brutal.
Mm.
forma part de la nostra cultura. És
innegable, brutal,
no?
És senyors, aquesta música existeix, aquest senyor ha existit i ha fet meravelles com aquest Va com va.
I et diré que aquest és un tema que va triar el Julien.
Sí, sí, va ser...
Vull dir que sí, que es va dir d'acord i tantíssim, i mira com te l'explica.
Sí, sí, sí.
Que ell se'l creu moltíssim.
Va ser un conte. Com que m'he emocionat amb en Julien, em sap greu pels altres dos, eh? Però és que no, anem a la una i anem a butlletins.
I tant.
Informatius. És que la gran eufòria que va cantar també la Maria del Joan Dausà, que la va fer magnífica, i el Lluís, que va fer un tamarro de la Miley Cyrus, sí, com la Copa Umpí, evidentment el va fer guanyar el concurs.
Va ser una supergala.
No es mereixia una altra cosa. Clara, gràcies, eh?
No, de res. A vosaltres per ajudar-me a fer el camí.
Ja seguirem parlant, ja. Mira com sona l'Ovidi. Si jo ja...